dia. Avui, últim dia amb sol protagonista. Demà comença un canvi de temps.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 2 de març del 2026. A Colomers han vist sortir el sol fa justament 40 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 7 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè a l'informatiu d'avui destacarem que la integració tarifària arriba a les comarques gironines, arreu de les comarques gironines, i a partir d'avui dilluns es podrà viatjar amb un sol bitllet. A més, destacarem que han detingut a Palafrugell una dona de 60 anys per dirigir un punt molt actiu de venda de cocaïna. I també que el govern ha augmentat la inversió a les comarques gironines fins als 213 milions d'euros el 2026, amb prioritat per a carreteres i també per sanitat. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui hem de destacar que parlarem amb el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, sobre el grup d'acció per crear un hub cultural a la comarca que es va reunir el passat divendres a la fàbrica de creació Brava. I com cada dilluns, també parlarem dels resultats esportius del cap de setmana amb l'Oriol Bernat. De seguida ho repassem tot. Abans, però, anem a repassar els principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, arriba la integració tarifària a les comarques gironines i a partir d'avui dilluns es podrà viatjar amb un sol bitllet. Saludem primer de tot en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
I és que aquesta integració tarifària arriba just avui.
Els usuaris poden utilitzar a partir d'avui els títols multiviatge de l'àrea de transport metropolità de Girona a totes les línies d'autobús interurbà, facilitant així la mobilitat en una àrea integrada de més de 400.000 persones.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia.
I és que han detingut a Palafrugell una dona de 60 anys per dirigir un punt de molt actiu de venda de cocaïna.
En l'Escorcoll, els agents van intervenir drogues, material per preparar dosis i diversos objectes sostrets. La detenció es va fer gràcies a la col·laboració ciutadana i la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
I tornem a parlar de les comarques gironines perquè el govern augmenta la inversió a aquesta zona fins als 213 milions d'euros el 2026 amb prioritat per crear carreteres i també per la sanitat. Saludem a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Molt bon dia, Maria.
Doncs això, augmenten aquestes inversions.
El govern destinarà prop de 213 milions d'euros a la demarcació de Girona l'any 2026. La inversió creix més d'un terç respecte als últims pressupostos. Les infraestructures i la sanitat concentren la major part dels recursos.
I canviant de tema perquè no hi ha cap mort a les carreteres gironines durant els dos primers mesos d'aquest any, Marta.
A tot Catalunya han mort 13 persones, prop d'un 40% menys que l'any passat. Els motoristes concentren gairebé la meitat dels morts i Barcelona és la demarcació amb més víctimes.
I saludem ara la Berta. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que el govern activa la participació ciutadana del Pla de Protecció del Litoral Català fins l'any 2100.
El govern ha posat en marxa el procés de participació pública del Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català, que definirà el futur de la costa fins a l'any 2100. El document vol adaptar el litoral al canvi climàtic, recuperar ecosistemes i millorar la governança, amb tallers oberts a la ciutadania arreu del territori fins al novembre.
I el govern aixeca les restriccions per la dermatosi nodular contagiosa a tot Catalunya i permet de nou el moviment de bestiar, Joan.
Així ho va anunciar divendres el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que recorda que la vacunació és obligatòria i que el sector haurà de mantenir una vigilància reforçada.
I parlem ara de Torroella de Montgrí perquè ha presentat el nou pla de màrqueting turístic per posicionar-se com a destinació sostenible.
El pla aposta per la sostenibilitat, la desestacionalització i una oferta turística diversificada. El nou posicionament de marca es basa en el concepte naturalment.
I ara encetem la plana cultural perquè Bryan Adams, Anastàsia i Rick Astley lideren el cartell del Cap Roig Festival 2026, Ferran.
El Cap Roig Festival celebrarà la 26a edició del 3 de juliol al 18 d'agost. Això vol dir que el certamen començarà abans i programarà 23 concerts amb grans figures internacionals i estatals. Per segon any consecutiu, tots els concerts seran solidaris i destinaran part de la recaptació a entitats de Girona i el Baix Empordà. I les entrades es posen a la venda avui.
I l'equip Estanys guanya la First Lego League a Girona i passa a la final estatal de Burgos Berta.
L'equip Estanys de Castellplatja d'Aro ha guanyat la fase local de la First Lego League, celebrada a Girona, i competirà a la final estatal de Burgos a l'abril. El projecte premiat proposa una visita virtual en tres dimensions a un jaciment arqueològic privat mitjançant realitat virtual.
I acabem de parlar també d'educació perquè uns 300 alumnes de 6è de primària participen en la 6a jornada English Day a Palamós, Joan.
L'activitat que inclou jocs...
Tornem a intentar allò parlat d'aquesta English Day a Palamós.
L'activitat que inclou jocs, tallers i una obra de teatre té com a objectiu millorar la competència comunicativa en l'anglès i fomentar la cohesió social i educativa a la comarca.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que la guerra oberta entre Israel i els Estats Units i l'Iran s'ha escampat per l'Orient Mitjà i ja afecta mitja dotzena de països del Golf Pèrsic. Les represàlies del règim de Teheran per venjar-se de la primera ofensiva que va deixar uns 200 morts i de l'assassinat del líder suprem Ali Khamenei han deixat múltiples víctimes mortals a països com Israel, però també als Emirats Àrabs, Kuwait, Bahrain i a banda de tres soldats nord-americans que ja són morts, tot i que Donald Trump, president dels Estats Units, diu que aquesta xifra podria ser més alta. Per la seva banda, Israel ha estat tota la matinada bombardejant el Líban després que Hezbollah hagi atacat el nord del país hebreu. A més, aquesta guerra afecta de ple al Mobile World Congress, que es va estrenar aquest cap de setmana a Barcelona i que comença oficialment avui dilluns. Milers de congressistes han perdut el seu vol després que molts països de la zona hagin tancat el seu espai aeri, com els Emirats Àrabs, Bahrain, Qatar, Kuwait, Jordània i també la zona de l'Iraq. I canviant de tema perquè un jove de 26 anys ha mort mentre participava en una rave a Cardedeu a Barcelona, segons ha publicat El País. La víctima l'haurien trobat aquest dissabte a l'interior d'una furgoneta inconscient, segons han explicat fonts policials. Quan van arribar els serveis d'emergència mèdics ja no van poder fer res per la víctima. I encetem la plana cultural perquè les pel·lícules Los Domingos i Cirat, que ja sortien entre les més nominades, han estat les grans triomfadores de la 40a edició dels Premis Goya que s'han celebrat a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. S'han endut 11 guardons entre totes dues. I acabem parlant de l'Espanyol, que ha empatat amb l'Elge aquest diumenge, el Martínez Valero, i els pericos s'han deixat 2 punts. El partit, però, no ha estat exempt de polèmica perquè s'ha activat el protocol antiracista, tot plegat després de que Omar El Hilali ho hagi demanat a l'àrbitre per un presumpte insult racista per part de Rafa Mir. Veurem com acaba evolucionant aquesta acusació. I saludem a l'Isaac Vila. Bon dia, Isaac.
Bon dia, què tal?
Molt bé, quin temps farà per els propers dies?
El dia comença amb estabilitat, encara amb sol, alguna boirina a l'interior, sense més conseqüència, i una temperatura que ha baixat força a l'interior. Destaquen aquests 5 graus a la Bisbal d'Empordà, 3,5 a la Tallada d'Empordà, 6 a Torroella de Montgrí, 5 graus a Sant Antoni de Calonge, o els 6 graus a Castell d'Aro, 10 a Sant Feliu de Guíxols, o els 5 graus a Palafrugell. Una temperatura que ha començat freda, fruit d'aquesta nit asserenada, però que novament al migdia tornarem a superar els 15 graus de temperatura. Per tant, esperem una jornada encara amb força estabilitat, amb domini del sol, alguns núvols decoratius, però sense més conseqüència. A partir de demà dimarts comença a canviar el temps. Una borrasca, la borrasca Regina, que es despenja i afectarà Portugal ja a partir d'avui, demà dimarts, ens enviarà una mica de vent de llevant i esperem que els núvols vagin augmentant al llarg de la setmana, i a partir de dijous serà com puguin arribar les primeres precipitacions i tot plegat amb una mica de temporal marítim. Aquest serà l'episodi de la setmana. De moment, avui encara tranquil·litat.
Doncs veurem com ens acompanya aquest temps, com acabem vivint aquesta setmana. I nosaltres, abans de fer una petita pausa aquí al Supermatí, escoltem Where is my husband, de Ray.
Supermatí. Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972 640 204 o vine a visitar-nos.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
I nosaltres, quan falta aproximadament un minut per un quart de nou del matí, escoltem el comentari que ens porta avui Miquel 40.
Hi ha notícies que no esclaten, fermenten. Es couen a foc lent com una escudella d'hivern mentre la gent mira cap a una altra banda. La d'Antròpic i el Departament de Guerra dels Estats Units, o el que alguns en diem el Pentàgon de tota la vida, és una d'aquestes històries que fan més pudor que no pas fum. L'empresa, fundada per antics treballadors d'OpenAI, entre ells el seu màxim responsable, Dario Amodei, ha renunciat a un contracte de 200 milions de dòlars. No és una xifra menor ni és una decisió trivial. Diuen que el motiu és ètic i un, que ja té certa edat i ha vist passar massa modes, no pot evitar una certa ironia quan sent parlar d'ètica en l'àmbit de les grans corporacions tecnològiques. Segons s'ha sabut, el Pentàgon volia ampliar l'ús de la intel·ligència artificial d'Anthropic en sistemes de vigilància interna i en el desenvolupament d'armament guiat per algoritmes. Dit ras i curt, màquines que ajuden a espiar ciutadans i màquines que ajuden a decidir qui és l'objectiu legítim d'un missil. El senyor Amodei s'hi hauria negat, i si això implicava l'absència de supervisió humana o ús contra els propis conciutadans. Una negativa que en aquests temps de submissió entusiasta al pressupost públic gairebé sorprèn. L'administració de Donald Trump, sempre inclinada a la gesticulació, hauria pressionat l'empresa amb la rescisió del contracte, i el contracte finalment s'ha trencat. No havien passat ni 12 hores, però, que el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman, OpenAI és l'empresa propietària de ChatGPT, anunciava un acord amb el mateix Pentàgon, assegurant que es mantenien principis similars. Res d'armes plenament autònomes, res de sistemes de control sense supervisió humana. Ens ho hem de creure? Hem de pensar que el Pentàgon ha cedit davant d'OpenAI allò que no va cedir davant d'Anthropic? O potser simplement ha trobat un proveïdor més flexible, més hàbil en l'art de l'ambigüitat contractual? Personalment, no me'n refio ni d'uns ni d'altres. Les grans paraules, principis, supervisió, límits, tenen la virtut de dir molt i de comprometre poc. Vivim una època histriònica, accelerada, on cada setmana se'ns promet una revolució, però la tecnologia, convé recordar-ho, sempre ha tingut un camp de proves privilegiat, que és el militar. El que avui ens serveix per escriure un correu amb més rapidesa, demà pot servir per optimitzar una cadena de comandament o perfeccionar un sistema d'identificació massiva. La història és molt tossuda en això. De fet, l'origen del mateix internet és una xarxa militar. Ens diuen que la intel·ligència artificial ens farà més lliures, més productius, més savis, potser sí, però també pot fer més eficients els mecanismes de controls, més silenciosa la vigilància i més freda la decisió de prémer un botó. I quan una màquina decideix, sempre hi ha algú que ha decidit abans quins criteris ha d'aplicar. Pot semblar que tot això ens queda lluny, a milers de quilòmetres, però les tecnologies no en tenen de passaport. El que avui es desplega en nom de la seguretat nacional d'un país, demà es ven com a solució exportable a qualsevol govern amb tentacions autoritàries. Els neodictadors del segle XXI no necessiten uniformes lluents ni desfilades. Els hi basta un bon centre de dades. Per això cal malfiar-se dels entusiastes acrítics. No pas pel rebuig al progrés, sinó per una elemental prudència. Vinc del futur, metafòricament parlant, i he vist com funcionen aquestes coses. Sempre comencen amb una excepció, amb una urgència, amb una amenaça. I al final, sempre acabem pringant els mateixos. I si no, el temps.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió de Miquel 40, que certament ara té més prevalència que mai. Gràcies, Miquel, i que vagi molt bé. I quan passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, anem a parlar d'aquest hub cultural que es va reunir aquest passat divendres a la fàbrica de creació Brava per aquesta creació d'un grup d'acció concentrada, en aquest cas referit a aquest sector cultural. Per parlar de la primera trobada d'aquest grup i també dels temes que es van treballar, ens visita el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Perquè, esclar, s'ha creat, no, aquest grup cultural d'acció concentrada referit sobretot a aquesta cultura i amb la voluntat de crear un hub cultural aquí al Baix Empordà?
Bueno, bé, venim d'una feina de fa més de 2 anys, no es va crear fa 15 dies, perquè sí, i sí que estaria bé recordar bàsicament que fa un parell d'anys vàrem tirar endavant un document estratègic comptant amb la col·laboració d'empreses privades i administracions de la comarca per fer una visió compartida sobre com volíem aquesta comarca, a l'actualitat i treballant de cares al futur, perquè hi ha temes que no es poden deixar per més endavant, requereixen un temps, no? Uh-huh. Dintre de... que això ens va portar a poder un any i mig de feina ben bo, cap a 2, ja us dic, i vam... presentar el document amb el recull del que s'havia quedat amb els agents que van col·laborar, empreses privades i ajuntaments. El van presentar, si ho recordeu, l'any passat, el mes de març. Ara, mira, just ara farà, aquest mes que encetem avui farà un any. I precisament en aquella trobada que hi van venir 170 persones, que no està gens malament, amb això estem contents de la capacitat que hem tingut d'acollir gent que ha volgut mostrar-hi suport, no?
Persones del sector públic i privat, vull dir
públic i privat, sempre parlem de públic i privat, vull dir, és que considerem que la col·laboració precisament públic o privat és imprescindible si volem tirar endavant, l'administració hi ha de ser, tot i que és veritat que l'empenta normalment ve del sector privat amb altres aspectes, amb aquest cultural està com més repartit, però també, perquè al final qui deixa els quartos, per dir-ho d'alguna manera, i qui posa el risc del dia a dia i de la feina, tant si surt bé com si surt malament, en el 95% dels casos, el 98% dels casos, són les empreses privades. Doncs en aquesta reunió que vam fer a Pals, en aquesta trobada, que va ser intensa i amb col·laboració d'ajuntaments, d'empreses del sector públic, d'empreses del sector privat, es va decidir que a part dels temes habituals que hem de tractar a la comarca, una bona educació perquè tothom pugui accedir a la feina i una formació específica basada en les necessitats reals de les empreses de la comarca, que seria l'FP, però més adequada a realment les necessitats, més vigilar el tema del transport públic, que també està donant fruits, més la preocupació que tenim tots plegats pel tema de l'habitatge amb el que comporta, es van incorporar tres nous punts de treball que van considerar que eren importants pels propers anys. Un era el tema de l'economia blava, tot el que té relació amb la costa de la comarca, l'altre era el hub cultural, i l'altra era la intercomunicació i apretar també amb tot el que és el tema de micropobles. Correcte. Recordem que dels 36 municipis de la comarca, 25 són pobles petits i això requereix una especial atenció. En aquest cas ens ajudarà prou també l'Institut del Municipi Rural, que s'ha aprovat aquest mes de juliol de l'any 2025 també al Parlament de Catalunya, però bé, ara estem en el tema del hub cultural. Mm-hmm. Val? Ja l'últim trimestre del 25 vam fer la reunió per fer aquests grups d'acció concertada, que bàsicament són grups on posem empreses privades i sector públic també per discutir com avancem i per anar avançant realment. Això es va fer amb el tema d'economia blava, que estem ja en una fase una miqueta més avançada.
Correcte.
I és el que vam fer aquest divendres a la Bisbal. Mm-hmm. Val? Aquest divendres a la Bisbal, què vam fer? Ens vàrem trobar, vam convocar empreses del sector privat relacionades amb la cultura, ajuntaments que poguessin explicar l'experiència a nivell punteu, a nivell especial de temes culturals que fan al seu municipi i de com tenen la visió. Vàrem comptar amb l'alcaldessa de Palafrugell, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i en aquest cas la regidora de Calonge. L'alcalde a última hora no podia venir, va venir la regidora per explicar-nos doncs particularitats de la seva visió, de la seva visió municipal pel que fa a la cultura. I la veritat que hi ha, per exemple, tenim un municipi de la comarca com Sant Feliu de Guíxols que tot ho estan adequant pel tema de tenir espais i tot plegat, ja forma part d'un projecte que porta 10 anys, això ho va explicar l'alcalde, no? Mm-hmm. Que va adequant els diferents llocs de la ciutat a nivell urbanístic també per poder acollir més esdeveniments culturals.
Mm-hmm. Centrat en aquest museu Thyssen, que és el futur projecte, per exemple, de Sant Feliu.
Sobretot, però no tant, Maria, que això és el que va estar bé que l'alcalde expliqués. El museu Thyssen és un dels punts importants d'aquesta acció, però no és l'únic, perquè precisament el museu estarà al monestir i al monestir també s'hi fan més coses. Això també ell ho va voler remarcar, que si la gent parla de Sant Feliu i del Thyssen, però no és només el Thyssen, és tot plegat la manera de veure-ho. L'alcaldessa Palacios va parlar també de la mostra que s'ha fet d'art aquest any, de la importància de mantenir punts en actiu i que vagin nodrint a la població, i de tenir en compte, doncs, també, això és un tema comú, la quantitat d'actors del món de la cultura que viuen a la comarca. Alguns són de la comarca i alguns altres han vingut de fora, però en realitat és que viuen, per tant els hem de fer aflorar. És complicat, sí, clar que és complicat donar visibilitat a tot el món cultural, és evident, però vàrem tenir la sort també per posar una mica d'espai, no? de poder-nos trobar, doncs, aquí a Brava Arts,
a la fàbrica Bisbal, de creació, clar.
Sí, sí. A la fàbrica de creació, amb la Natxa del Piano, mm-hmm. que ens va acollir i que va ser una de les participants també en el debat del què havíem de fer, i hi va haver, ja us he dit abans, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Calonge com a representants de l'administració dels municipis de la comarca. Després hi va haver la tècnica del Museu Arqueològic de Ullastret, explicant també la vista de museu, perquè tots tinguin clar també que al final estem parlant del poblat ibèric, però aquest poblat ibèric és de les úniques referències al món precisament de temes divers, i en aquests moments tenia el director, va venir la tècnica perquè el director estava a Viena precisament presentant una exposició del museu, que no és poca broma. Això vol dir que realment tenim una comarca que és potent i que amb la feina de tots hem de mirar de que ho sigui encara més. I després la Natxa va explicar, doncs, tot aquest tema de la necessitat de que hi hagi sinergies entre l'administració i les empreses privades i també el que fan aquí a la Bisbal, que és un projecte de coworking d'empreses i de feina que es centra també amb artistes de tot el món.
Clar,
entre el públic, la Fundació Pla, alguna companyia de dansa de Palamós, ho diré malament, segurament.
Cobos Mica, la de Palamós, crec.
Exacte, sí. Amb la parella que ho porta, que la veritat és que van fer una explicació del que costa el dia a dia que es visibilitzi segons quina feina, perquè al final ells fan més escola i tenen 60 integrants.
La meva pregunta davant de tot això és quins són els deures pendents, no?, amb els quals van marxar d'aquesta reunió, perquè entenc que es van posar sobre la taula tots aquests temes, però cal mirar cap al futur i cap a quin futur es mira, és a dir, com cal fer que el Baix Empordà acabi sent referència en tots aquests aspectes culturals, ja no només en museus, en concerts, sinó en parts més petites, com per exemple aquestes companyies de dansa que promouen aquesta expressió cultural. Com cal que evolucioni tot això i quins són els deures pendents ja de cara a la propera reunió o trobada que han de fer des del grup?
Ara hem de fer decidir a partir de la reunió d'aquest divendres si fem un equip per parlar o per executar temes que ens ajudin a avançar, o en fem un parell, depenent que és una possibilitat que va sortir mentre estàvem fent la xerrada amb l'equip de promoció econòmica, precisament per ajuntar els projectes i tirar i buscar un parell o tres de línies d'actuació. A veure, l'oferta cultural de la comarca és potent, i aquesta oferta és evident que es manté. Cada municipi, això, fer ara convertir-nos en hub cultural no vol dir que cada municipi deixi de fer la feina que ha fet fins ara, al contrari, sinó posar esforços en comú. no em voldria deixar tampoc l'espai Tere Torroella de Montgrí, que també hi havia la direcció i que precisament fa d'amalgama també amb els diferents municipis de la comarca perquè passin coses a la comarca, o parlar també un exemple d'acció que podríem tirar més de forma més potent i treballar conjuntament és aquest Festival Brots que va passar aquest novembre de l'any passat aquí també a la comarca, ja no tant perquè continuï passant exclusivament a la comarca del Baix Empordà. Les comarques al final no s'acaba el món quan s'acaba la comarca, pots interactuar amb els municipis del voltant, però sí que l'impuls que hem de donar és que som una comarca potent a nivell de cultura i que ho hem de ser més. En aquest moment, una de les línies que podríem tirar endavant enganxant amb les altres que estem executant precisament de formació és pensar formació específica per nois i noies que vulguin dedicar-se professionalment al món de la cultura en tema de suport tècnic, per exemple, que és un mercat també que falten mans. Hem de posar negre sobre blanc a totes les idees i els comentaris i que acabaren sorgir a la reunió del divendres, i a partir d'aquí doncs muntar grups tècnico-públic-privats que tirem unes línies. Mantenim el que hi ha. El que sí que va quedar de relleu, i això ja va quedar de relleu fa un any, és que hi hauria d'haver una agenda cultural comarcal de tota la comarca, que no vol dir, que això vull que quedi clar, perquè ja n'hem parlat alguna altra vegada, que quan es fa una cosa a Sant Feliu de Guíxols no se'n faci cap més a tota la comarca. Això no vol dir això, una agenda cultural
compartida. Però endreçar una mica els esdeveniments.
Sinó que vol dir un espai on hi hagi tota l'oferta cultural, perquè igual tu vas un dia a Palafrugell a veure la mostra d'art i et decideixes quedar-te un cap de setmana aquí a la comarca i resulta que després dius, i ara què fem? I hem d'anar a buscar què es fa. No. O sigui, ha de ser més fàcil. Hem d'aconseguir definir un espai on tota la informació es vagi actualitzant allà i tu només buscant a un sol lloc tinguis l'oferta de tota la comarca. Això seria, per exemple, una cosa fàcil. I que podria ser bastant immediata. I després es tracta de fer projecte, a part dels projectes individuals, cap on projectes volem tirar. Col·lectius. Què significa per nosaltres voler ser aquesta referència? Però també hem de tenir en compte que ho hem de fer per dos motius. Tant per la gent que ens pot visitar de fora, però i sobretot per la gent que vivim a la comarca del Baix Empordà. O sigui, no pot ser, i això va dir una representant una activista cultural de molts anys de professió que està visquent bastant a prop d'aquí en aquests moments, que clar, que hem de tenir en compte i hem de trencar aquest estereotip de que està molt bé a Barcelona de tant en tant i està molt bé a Girona de tant en tant, però el que està encara més bé és que nosaltres vivim en una comarca que fan prou activitats com per poder gaudir al màxim de les activitats que es fan.
Doncs ens apuntem a aquesta idea. Jo crec que és important recalcar això. I ens quedem amb tota la feina que queda per fer per aquest hub cultural que es vol crear aquí a la comarca, que realment ja hi és, però que cal aquesta feina col·lectiva, crec, des del sector públic i des del sector privat. Enric Marquès, moltes gràcies per ser aquí al Supermatí i parlar una mica més de tota aquesta feina que encara hi ha pendent i que de ben segur que veurem en els propers mesos. Gràcies.
Maria, gràcies a vosaltres, perquè precisament vosaltres, com a mitjà de comunicació, formeu part d'aquest hub cultural i aquí sí que vull agrair una vegada més la disposició sempre a mirar de fer-vos el ressò de la feina que estem fent per la comarca des del Consell Comarcal i des dels diferents municipis que la conformem.
Per això hi som i per això treballem en aquest sentit. Enric Marquès, moltes gràcies i que vagi molt bé la setmana. Que vagi bé.
Gràcies, igualment a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
I quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que hem de començar parlant de la integració tarifària que arriba avui mateix a les comarques gironines i els usuaris podran viatjar amb un sol bitllet. Aquests podran utilitzar els títols multiviatge de l'ATM de Girona a totes les línies d'autobús interurbà, facilitant la mobilitat en una àrea integrada de més de 400.000 persones. Joan Coll.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquesta integració suposa un canvi important en la mobilitat, consolidant una sola zona tarifària per a tota la regió. La consellera ha declarat que amb aquesta integració transforma la mobilitat de Girona en una sola zona que beneficia més de 400.000 persones. Aquest sistema de mobilitat integral permetrà als usuaris desplaçar-se amb vehicles de diferents empreses amb un únic títol, sense cost addicional, en simplificant així la gestió dels desplaçaments. A més, s'ampliarà progressivament aquest sistema per incloure serveis urbans i línies ferroviàries, establint un model de mobilitat plenament integrada. Fins ara, la integració tarifària era vigent a la Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany i a una part de la Selva, i a partir d'avui s'hi afegiran els municipis de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Ripollès i la resta de la Selva, creant una xarxa de mobilitat més cohesionada i millorant les connexions entre els diferents nuclis urbans i serveis. Per primer cop, tot el territori de la Costa Brava, des de Blanes i fins a Portbou, disposarà d'un sistema de transport públic integrat amb un únic títol. Aquesta mesura beneficiarà tant la mobilitat quotidiana com la mobilitat turística, afavorint així també els desplaçaments dels treballadors del sector serveis i contribuint a un turisme sostenible.
I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a una dona de 60 anys a Palafrugell per dirigir un punt molt actiu de venda de cocaïna en un domicili al carrer de Palamós. La detenció es va fer el 18 de febrer, després que, gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents tinguessin coneixement d'entrades i sortides constants, molt ràpides, de persones en aquest immoble, Ferran.
La unitat d'investigació de la comissaria de la Bisbal va confirmar que als baixos hi venien substàncies estupefaents. Amb el suport de l'àrea regional de recursos operatius de Girona i efectius de seguretat ciutadana, els agents van entrar al domicili a primera hora del matí i van escorcollar el menjador, la cuina i dues habitacions. A l'interior hi van localitzar 5 bàscules de precisió, un agent de manutencions de vendes, una premsa casolana de fusta, embolcalls de cocaïna i retalls de plàstic per preparar dosis. També van intervenir una peça de xix de 98 grams, dues roques de cocaïna d'uns 70 grams i 104 grams d'una substància en pols de color gris. La dona està acusada de 6 delictes contra la salut pública comesos entre el 9 i el 18 de febrer. Té antecedents i serà citada per declarar davant l'autoritat judicial. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions.
I el govern augmenta la inversió a Girona fins als 213 milions d'euros el 2026 en prioritat per a carreteres i sanitat. I és que el govern destinarà tota aquesta inversió, que creix més d'un terç respecte als darrers pressupostos. Les infraestructures i la sanitat, com deien, concentren la major part de les inversions, Marta.
El govern invertirà prop de 213 milions d'euros a la demarcació de Girona l'any 2026. La xifra representa un augment de més d'un terç en relació amb els últims comptes. El pressupost reforça serveis bàsics i impulsa projectes estratègics d'arreu del territori. Les infraestructures i la sanitat concentren prop de 110 milions d'euros. Gairebé la meitat es destina a carreteres. La variant d'Olot rebrà prop de 6 milions d'euros durant el 2026. El tram unirà Olot amb la Vall de Bas. El projecte de connexió entre Vic i Olot acumula una inversió molt elevada fins a l'any 2033. El pressupost també reserva fons per a la carretera entre Sant Julià de Ramis i Verges, per al nou pont sobre el riu Ter i per al manteniment general de la xarxa viària. En l'àmbit sanitari, la inversió supera els 30 milions d'euros. L'Hospital Josep Trueta de Girona rebrà prop de 14 milions d'euros per ampliar el bloc quirúrgic i l'Hospital de Dia Oncomatològic. El govern construirà un nou centre d'atenció primària a Santa Coloma de Farners. Els centres de Palafrugell i Cassà de la Selva també milloraran equipaments i espais assistencials. A l'Alt Empordà, la inversió més destacada correspon a la plataforma d'energies marines del Golf de Roses. El projecte actuarà com a laboratori experimental d'energia eòlica marina. La instal·lació validarà la viabilitat d'un futur parc eòlic comercial. El govern també invertirà al centre de tractament de residus de Camp Durà i en habitatge públic a Girona i Salt. Altres comarques rebran noves escoles, millores en equipaments i actuacions en estacions de muntanya.
I parlem de mobilitat, perquè no hi ha hagut cap mort a les carreteres gironines durant els dos primers mesos de l'any a tot Catalunya, però han mort 13 persones, que això és prop d'un 40% menys que l'any passat. Els motoristes concentren gairebé la meitat de les morts i Barcelona és la demarcació que compta amb més víctimes, Marta.
La demarcació de Girona no ha registrat cap víctima mortal a les carreteres durant els dos primers mesos de l'any. És l'única demarcació catalana sense morts en aquest període. A tot Catalunya han mort 13 persones en 13 accidents mortals fins a finals de febrer. Aquesta xifra representa prop d'un 40% menys que l'any passat. També és inferior a la registrada abans de la pandèmia. El col·lectiu de motoristes concentra gairebé la meitat de les víctimes mortals. 7 de les 13 persones mortes conduïen una motocicleta. També han mort un ciclista i un vianant. Els col·lectius més vulnerables sumen així la major part de les víctimes. La demarcació de Barcelona acumula més de la meitat de les morts. En total hi han perdut la vida 8 persones. A Tarragona han mort 3 persones, a Lleida han mort 2 i Girona, en canvi, manté el balanç a 0. La majoria d'accidents mortals s'han produït en cap de setmana o en vigílies de festiu. També destaca la franja de tarda com el moment amb més sinistres. Les sortides de via i els xocs frontals han estat els accidents més habituals. Pel que fa a l'edat, la franja entre 35 i 44 anys és la que acumula més víctimes. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència. Demana més percepció del risc als motoristes, ciclistes i vianants i reclama respecte i responsabilitat a la resta de conductors.
I el govern obre la participació pública del pla que marcarà la gestió del litoral català fins al 2100 amb tallers territorials i aportacions ciutadanes. Berta.
El govern inicia aquest dilluns el procés de participació pública del Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català, el document que ha de definir el futur de la costa fins a l'any 2100. El procés inclou sessions informatives i tallers oberts a administracions, entitats i ciutadania, amb l'objectiu de recollir aportacions abans de redactar la proposta definitiva. El pla preveu per primera vegada una gestió integrada de tota la franja litoral, des de les platges fins a les aigües territorials i la primera línia de costa, i pot afectar a prop de 90 municipis. Entre els eixos principals hi ha l'adaptació al canvi climàtic, la recuperació ambiental i la millora de governança. Durant el mes de març es faran tallers a les vegueries de comarques gironines, Barcelona, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès. El procés acabarà al novembre i el govern preveu aprovar el pla l'any 2027.
I el govern aixeca les restriccions per la dermatosi nodular contagiosa a tot Catalunya i permet de nou el moviment de bestiar. Això ho va anunciar divendres el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que va recordar que la vacunació és obligatòria i que el sector haurà de mantenir una vigilància reforçada, Joan.
El conseller ha explicat que això allibera 1.124 explotacions i 166 municipis afectats per l'últim focus de Capmany a l'Alt Empordà. La mesura permetrà reprendre amb normalitat el moviment d'animals arreu del territori, tot i que Ordeig ha recordat que la vacunació és obligatòria i que el sector haurà de mantenir una vigilància reforçada. Així mateix, ha dit que es continuarà fent mostreig amb analítiques per detectar qualsevol incidència.
S'aixequen les restriccions de dermatosi nodular, per tant, de tot Catalunya queda alliberada de les restriccions, de 165 municipis que, si recorden, era d'arrel de l'últim focus de Capmany que es va decretar. Es podrà entrar animals sense cap problema, es podrà fer el moviment d'animals arreu de Catalunya, allà on sigui. Sí que el que es demanarà és una vigilància reforçada, una bioseguretat reforçada, i per tant es farà també un mostreig amb analítiques per evitar, evidentment, qualsevol problema.
El conseller, que ha insistit al 100% dels animals que entrin a les explotacions hauran d'estar vacunats, ha apel·lat a la responsabilitat de tothom per evitar nous problemes sanitaris.
Recordem que la vacunació és obligatòria, el 100% dels animals que entrin s'hauran de vacunar, i per tant tornem a recordar aquelles persones que ja els hi hem també els hi hem dit, doncs, explotacions de que s'ha de vacunar, no és optatiu vacunar, per tant, tots aquells que no ho hagin fet ja han rebut un recordatori del departament i, per tant, demanem, si us plau, responsabilitat de tothom per no generar un problema afegit.
I pel que fa a l'impacte econòmic, ha recordat que ja s'han abonat 6,3 milions d'euros en indemnitzacions a les explotacions afectades, a més dels crèdits de l'ICF habilitats durant la crisi. En paral·lel, el govern treballa amb el sector amb una nova ordre d'ajuts per recuperar el potencial productiu de les granges que van haver de fer buidatge sanitari. L'objectiu, segons el conseller, és que cap granja quedi fora de l'activitat i evitar la pèrdua de capacitat productiva, especialment en el cas de les explotacions de vaques de llet, que necessitaran més temps per recuperar-se.
I Torroella presenta el nou pla de màrqueting turístic per posicionar-se com a destinació sostenible. El pla aposta per la sostenibilitat, la desestacionalització i una oferta turística diversificada. El nou posicionament de marca es basa en el concepte Naturalment Joan.
Aquest pla s'ha elaborat a partir d'una diagnosi exhaustiva que analitza les dades turístiques, el comportament digital, les tendències del mercat i el treball participatiu amb els agents locals. L'objectiu principal d'aquest pla és consolidar el posicionament del municipi com una destinació en referència a la Costa Brava, basada en la qualitat, la sostenibilitat, la diversitat d'experiències i la singularitat del territori. El document identifica com a principals fortaleses el valor diferencial del patrimoni natural i cultural, la diversitat dels paisatges i experiències, així com la capacitat d'adaptació del teixit empresarial local. Així i tot, també destaca alguns reptes com la dependència de la temporada d'estiu, la concentració de visitants en determinats períodes i la necessitat de reforçar el posicionament de marca i millorar la coordinació entre els diferents actors del sector. En l'àmbit de les oportunitats, el pla assenyala el creixement de la demanda de turisme sostenible, actiu i experiencial, així com l'interès creixent per les destinacions tranquil·les i autèntiques. També es fa esment de la digitalització com a eina clau per la promoció i la sostenibilitat de la destinació. A partir de la diagnosi realitzada, el pla defineix un conjunt d'actuacions enfocades a millorar la governança turística i fomentar la col·laboració entre l'administració i el sector privat. L'objectiu és compartir estratègies i avançar cap a un model de gestió més integrat. Es posarà especial èmfasi en la millora i la posada en valor dels espais turístics i urbans, afavorint la qualitat de l'entorn i reforçant la connexió entre els diferents recursos del municipi. Una altra de les prioritats és la creació i estructuració de productes i experiències turístiques que estiguin vinculats als principals valors del municipi. A més, es treballarà en la professionalització del sector per millorar la seva competitivitat. El pla inclou mesures orientades en la sostenibilitat ambiental i la sensibilització, amb l'objectiu de preservar els recursos naturals i garantir un desenvolupament turístic equilibrat. També es proposen accions per afavorir la desestacionalització de la destinació, amb la intenció de distribuir l'activitat turística al llarg de tot l'any.
I el Cap Roig Festival tornarà a convertir el Baix Empordà en l'epicentre musical de l'estiu i ho farà abans que en l'edició anterior. El cartell reuneix grans noms internacionals i estatals en un total de 23 concerts. Brian Adams inaugurarà el festival amb la gira Bare Bones en format reduït i acústic. La cloenda anirà a càrrec de Miguel Ríos, que presentarà El Último Vals en format electroacústic. Ferran.
Una de les principals novetats és que la 26a edició arrencarà el 3 de juliol i s'allargarà fins al 18 d'agost, com sempre, als Jardins de Cap Roig. També passaran per l'escenari artistes com Víctor Manuel, Anastàcia, Amaya, Enric Asley, Café Quijano, Diana Kroll, Miki Núñez, Taburete, Antonio Orozco, Juan Diego Flórez, Valeria Castro, Lac San Busto, Pablo López, Mica, Rosario, Malú, 31 Fam, Luz Casal, Hauser i Ana Torroja. L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, destaca el pes de la cultura al municipi.
Que la nostra terra és terra de cultura, és que no parem, no? I que contínuament ens estan passant moltes coses al voltant del món cultural, ja sigui a través de cultura popular, ja sigui a través d'aquests festivals de gran renom, ja gairebé, no diríem ja només del territori nacional, sinó també internacional.
Un dels elements més destacats d'aquesta edició és que tots els concerts tornaran a ser solidaris. Després d'ampliar la iniciativa en el 25è aniversari, el festival consolida el model i destinarà part de la recaptació de cada entrada a tres entitats socials del territori. Ho destaca el director Juli Guiu.
El festival des de fa 14 anys, com bé sabeu, vam iniciar una nit solidària. L'any passat, com a extraordinari, perquè era el 25è aniversari, pues vam fer tot el festival solidari destinant un euro per entrada venuda i bueno, bé, com un dia aquí amb el Josep Maria presentant el de l'any passat, ens vau dir, com ho fareu l'any que ve, com ho fareu? Pues, bueno, hem decidit que tot el festival torni a ser solidari.
Els diners aniran a la Fundació Privadoreig, dedicada a l'atenció al desenvolupament infantil, l'Associació Viu Autisme, que impulsa projectes d'inclusió per persones amb trastorn de l'espectre autista, i el Centre El Puig, que acompanya persones adultes amb discapacitat intel·lectual i trastorns de salut mental.
I nosaltres, abans d'acabar el supermatí de dilluns, com hem estat fent darrerament, tenim amb nosaltres a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Què tal, Maria? Bon dia.
Molt bé. Tu què tal? Com ha anat el cap de setmana? Com ha anat aquesta prèvia esportiva? De què comencem parlant?
Doncs cap de setmana amb els i baixos, podríem dir. Avui comencem amb la crònica esportiva, destacant l'oportunitat perduda per part del Palamós Club Futbol de situar-se el líder destacat de Primera Catalana, caient a casa per la mínima contra el Lloret. El Degà va trencar la seva condició d'equip imbatut aquest 2026. De fet, com havíem comentat altres dies també amb en Joan, no perdia un partit des del 13 de desembre de l'any passat.
Quina llàstima,
la primera derrota. Sí, llàstima, perquè a més va caure en un dia important. De fet, aquesta primera derrota va ser dolorosa perquè va ser contra el tercer classificat, el Lloret. El partit va estar marcat per les bones ocasions palamosines durant que probablement van mereixer més i van tenir oportunitats durant tot el partit, diguéssim que va ser un domini continuat. Mercader en dues ocasions i Moyano també en dues vegades en els darrers 5 minuts van estar a punt de desfer l'empat, però es van trobar amb bones intencions i bones intervencions del porter visitant. De
sempre
fet, els salvatans...
Sol passar, sí, allò que tens el porter que té el dia i que no hi ha manera de que entri la pilota a porteria.
Totalment. Diuen a vegades que per ascendir necessites el màxim golejador i el porter menys golejat.
Correcte.
I el Lloret compleix una de les dues condicions. Si més no, el dissabte va sí, tenir el porter molt encertat. I, a més, van disposar només d'una sola ocasió de gol en l'últim minut i van saber materialitzar-la per endur-se el partit i el lideratge. Aquí, important, Maria, perquè aquesta derrota, com dèiem, és dolorosa perquè arriba en el millor moment de l'any, o el que hi ha el millor moment de l'any pels homes de Carles Polvillo, i els lloretencs van saber tancar molt bé files per tal de reduir els espais del municipal, que és un dels camps més grans de la categoria.
Doncs encara queda molta lliga i encara hi ha esperances pel Palamós. Esclar, has comentat, no?, que la classificació queda, que el Palamós perd aquesta oportunitat i a més el Lloret passa a ser primer.
Exacte, ara tots dos conjunts es troben empatats al camp davant de la classificació de Primera Catalana amb 37 punts, però el Lloret guanya per gol a baraj. Exacte, la derrota de l'Argentona, a més que fins fa dues jornades era el primer classificat, encara fa més dolorosa aquesta oportunitat perduda del Palamós, que hagués posat terra pel mig amb els seus competidors. De fet, en cas d'haver guanyat, ara estem fent futbol ficció,
sí, no?
Seria ara líder a 4 punts del Lloret. El proper partit de l'equip es jugarà el pròxim diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal de Palamós Costa Brava davant el Caldes de Montbui.
Canviem de tema perquè hem de parlar d'una nova victòria també del corredor Mató Palafrugell. Vull dir, això se celebra.
Aquí també tenim l'engranatge a punt, l'equip carbura, i sí, celebrem una victòria sòlida de la que vam viure el dissabte al pavelló municipal de Palafrugell. En aquest cas, el corredor Mató va imposar-se per 4-2 al Club Petit Congrés La Sagrera Es Mou. Els homes de Fran González van tornar a ser dominants sobre la pista i, tot i que van haver de suar per assegurar els 3 punts, al final ho van aconseguir. Ivan Burgos va obrir el caseller empordanès a la primera meitat, però el Congrés La Sagrera va aconseguir igualar el marcador quan s'havien jugat pocs minuts de la represa. Eloi Matas i Gerard Aragai van tornar a posar els palafrugellencs per davant en el marcador amb un 3-1, però un gol visitant a falta de 13 minuts va donar emoció a l'enfrontament. Finalment, Àlex Torres va assegurar la victòria en l'últim minut. Amb aquest resultat, l'equip segueix en segona posició amb 28 punts, malgrat patir, però aconseguir aquesta victòria suada.
Victòria important, victòria important. Llàstima important. Llàstima que això, no es repeteixi a on toca, que és amb el Girona de futbol, perquè hem de sortir de la comarca i comentar aquesta derrota davant del Celta, vull dir que...
Correcte. Duríssim. Probablement, no sé si estaràs d'acord amb mi, Maria, immerescuda.
Sí, jo ja ho vaig comentar allò amb els companys de Montilivinc i Taronja Ràdio, perquè realment els dos equips van jugar molt bé i certament, vull dir, potser no et dic que es mereixien la victòria, però com a mínim empatar, sí, perquè...
Mereixien més.
Tal qual va passar en el partit del Palamós, el Girona el mateix, vull dir, el porter del Celta ho va parar tot. Però tot, I pals i coses, bueno, coses que passen.
Sí, sí. Sabia que amb en Muixac i companyia també tindríeu la mateixa
sí,
sensació.
Sí, sí, va ser això,
Sí, sí, des de casa ens vam quedar igual. Com dèiem, probablement immerescuda, però al final derrota del Girona, que tot i haver estat molt a prop d'empatar en els últims minuts, va caure per 1-2. Els homes de Mitchell van sortir endollats i el duel a la part mitja de la taula contra el Celta va tenir com a protagonista la intensitat al mig del camp, amb dos equips que van proposar molt bon joc ofensivament, que també és d'agrair, ja que últimament ens estem trobant molts equips de l'estil Getafe, de l'estil Bordalàs, ja ens entenem tots.
Sort que el Getafe no ha de passar més, com a mínim
no
fins l'any que ve.
Sí. Fins l'any que ve i no acaba d'haver-hi aquell punt de que l'any que ve ja no tornarà perquè baixa, això, bueno, això ja és,
ja veurem,
és un desig ja més particular.
Si no, està
clar. Ja veurem, exacte. Tornem-hi, Benat va avançar els gironins al 35 a la sortida d'un córner i va trencar la igualtat en el joc i el marcador. A partir d'aquí, a la represa, el Girona va anar més, però un contraatac del Celta i una gran definició de Ferran Juclà van posar l'1-1 al minut 58. 12 minuts més tard, en un altre contracop, Víctor Reis va protagonitzar la jugada desgraciada del partit quan es va marcar en pròpia porteria intentant rebutjar una centrada al brasiler, però va tenir un gran partit, va ser un dels més destacats, però bé, una jugada aïllada, exacta, hi va haver aquest punt de mala sort. Els gironins ho van intentar fins al final. De fet, un Aji va estar estratosfèric, deixa'm dir, només va jugar 30 minuts perquè encara està sortint de la lesió, però jugador molt diferencial. A veure si el tenim a punt per aquest tram final.
També et dic que es va comentar durant el postpartit que Unagi, jo vaig posar sobre la taula que Unagi i Echeverri sortissin ja d'inici. Entenc que Unagi està tornant d'aquesta lesió, però Echeverri jo crec que és un jugador diferencial també, perquè quan entren tots dos al camp revolucionant el partit, ja s'ha vist en aquests dos últims partits, i crec que ahir potser ens van faltar 10 minuts més per segurament empatar. Allò, futbol ficció, com deies, veurem com acaben venint la resta.
Totalment d'acord. Sí que és veritat que Echeverri el veig una mica sobrepassat, és a dir, amb una mica, com diríem aquí, una mica esbarat.
Perquè és jove,
porta 3 grogues en 6 partits,
sí, no,
és jove, exacte. Li falta aquest puntet d'experiència i de saber-se gestionar. Segurament, però... jo crec que Mitchell això ho està tenint en compte, però sí que és cert que ens van faltar minuts d'aquests dos, perquè al final és la qualitat i el talent. En fi, ara mateix amb aquest 1-2 el Girona segueix 12è amb 30 punts, 6 per sobre de l'ascens, és important això, i la setmana que ve la visita al camp del Llevant pot ser propícia per seguir augmentant aquests bons números d'aquesta segona volta de l'equip de Mitchell.
Visita clau, per mi, però ja veurem.
Totalment.
Fem un repàs ràpid allò d'un minut de bàsquet, perquè no hi ha hagut competició masculina, però hi ha hagut jornada de la FIBA.
Exacte, ni Bisbal Bàsquet ni Bàsquet Girona han competit, ja que hi ha hagut classificatori pel Mundial de l'any que ve que es disputarà, o sorpresa, al Qatar.
Bueno,
sí,
veurem.
Qui sí que va jugar...
Veurem.
Tens raó. En aquest cas, la finalíssima ja no se sap on se jugarà. Però bueno, com sabem, tot fins fa res estava planificat perquè jugués allà. Sí, totalment. Qui sí que va jugar molt ràpid és l'Espart Girona, que va tornar al camí de la victòria després de caure entre setmana contra el Fenerbahçe. Les gironines, per cert, fem un petit apunt, finalment jugaran els quarts de final de l'Eurolliga.
Fantàstic.
Ja que van perdre contra el Fenerbahçe aquesta eliminatòria i queden enquadrades doncs, en aquesta Final Six. Mm-hmm. Van poder, però, redimir-se en un gran partit contra el Guernica Fontejau, aconseguint un 102-70. Ni més ni menys. Després de tres derrotes consecutives, les de Roberto Íñiguez van tancar un partit rodó contra un dels tres únics equips que han estat capaços de vèncer les gironines aquesta temporada. I acabo amb un petit apunt del darrer fitxatge de l'equip, Axel Mercerón, que va debutar a Fontejau sortint a la segona part, disputant 12 minuts i anotant 10 punts. Una ala pivot francesa que ja va començar la temporada a l'Espart Gran Canària i ara ha fet el salt a Fontejau i serà probablement una de les revolucions d'aquesta temporada.
Doncs estarem molt pendents, Oriol, gràcies. Tornem la setmana que ve per fer
moltes
aquest repàs esportiu. Que vagi molt bé i bona setmana.
Una abraçada, Maria, igualment.
Va, que vagi bé.
Adéu.
Allò que gairebé no tenim ganes d'acabar aquest supermatí, ara sí, acabem aquest supermatí que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Com sempre, ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dilluns. Adéu, adéu.